Benvinguts a aquesta exploració. Avui ens submergim en el complexíssim món universitari de París. Un ecosistema enorme, eh? Més de 322.000 estudiants. És una barbaritat.
És una xifra impressionant, sí.
La idea avui és intentar entendre una mica com s'organitza tot això ara mateix i també com hi hem arribat, amb tots els canvis recents. Vinga, doncs, comencem a desembolicar-ho.
Perfecte. Perquè el que primer sorprèn, jo crec, és justament això, la concentració tan bèstia d'institucions de primer nivell en un sol lloc.
Sí.
I per entendre-ho, crec que el primer pas és una distinció clau, geogràfica gairebé.
Ah, sí? Quina?
Doncs diferenciar entre les universitats que són dins de la ciutat estricta, el París intramuros.
D'acord, el centre.
Exacte. I les que estan en el que en diuen l'unité urbaine, o sigui, l'àrea metropolitana, que és molt més gran. Aquesta geografia ja ens marca una mica el mapa.
Entesos. Doncs comencem pel cor, per París intramuros. Aquí hi ha noms històrics, no? Panteón, Sorbonne, per exemple, París 1.
Sí, aquesta és hereda directa de l'antiga Sorbona, de la divisió dels 70, com també ho és la Sorbonne Nouvelle, París 3. I després tens d'altres més especialitzades, com Panteó Assas, París 2, molt potent en dret.
Però el que sembla més nou, més transformador, són aquestes grans fusions que hi ha hagut.
Sí, totalment. Això ha sigut un canvi molt gran. S'han creat gegants universitaris.
Per què? Què buscaven?
Doncs principalment visibilitat. Ser més grans per competir a nivell internacional, ja saps, els rànquings.
Clar.
I també per agrupar recursos, sobretot per a la recerca. Per exemple, Sorbonne Université.
Ah, sí? Aquesta és la que va unir París 5 i París 6, oi?
Exactament. Van ajuntar Lletres, la Sorbona Històrica de Lletres, amb la Gran Universitat de Ciències, Pierre Marie Curie. Ara són una única entitat, molt potent.
Vaja, i n'hi ha més d'aquestes macrouniversitats?
I tant. Tens Université Paris-Cité. Aquest és el resultat de fusionar París 5, que era Descartes, Mode Salut i Ciències Socials, amb París 7, Diderot, que era més de Ciències i Humanitats. Una altra fusió de grans.
Ostres, i encara n'hi ha una altra de molt coneguda, PSL, no? Paris Sciences and Letters.
Sí, PSL és una mica diferent. És com un col·legi universitari que agrupa diverses grans écoles de molt de prestigi, com l'ENS.
Ah, d'acord.
I també va integrar una universitat que abans era París Dauphina, la X, buscant l'excel·lència, molt enfocats a la recerca d'alt nivell. I, és clar, no podem oblidar si hi ha un SPO, l'Institut de Tuits Polític. Independent, però molt influent.
Sembla una estratègia molt clara, doncs, de consolidació dins la ciutat. Crear marques fortes. Però no tots són gegants públics, oi? També hi ha privades.
Sí, sí. Com viuen, intramuros també hi trobes institucions privades importants, algunes amb molta història, com l'Institut Catòlic de París, l'ICP.
La Catòlica de París, vaja.
Exacte. I d'altres amb un perfil molt internacional. Tens l'American University of Paris, per exemple, o fins i tot una seu de la University of London.
Mira tu, crea una barreja interessant, llavors. Públiques enormes en transformació i privades amb altres enfocaments.
Sí, és un ecosistema molt divers, ja només al centre.
Però dèiem que París és més que al centre. Què passa si sortim una mica a l'unité urbaine, a l'àrea metropolitana?
Doncs que el mapa s'amplia moltíssim. Trobem altres universitats molt grans i importants. Algunes amb històries molt particulars, com París 8.
A Vincent Saint-Denis. Aquesta té fama de ser diferent, no?
Sí, va néixer després del maig del 68, amb un esperit molt experimental, molt crític. Una altra històrica és París Nanterre, l'antiga París 10, també clau als anys 60.
I després hi ha les que porten el nom dels departaments del voltant, oi? Com Créteil o...
Exacte. Tens la UPC, Université Paris Créteil-Valdemar, que era París 12, o la Sorbonne París Nord, abans París 13, a Villetaneusa.
I la tendència aquesta de fusionar-se, de fer-se grans, també passa fora de París Ciutat?
I tant, potser encara més. El cas més espectacular és, sense dubte, la Université Paris-Saclay.
Ah, sí. Aquesta sona molt.
És un projecte gegantí al sud-oest. Volen crear un pol científic i tecnològic de referència mundial, han integrat l'antiga Université Paris-Sud, que era Paris 11, molt forta en ciències, juntament amb moltes grans écoles d'enginyeria i ciència. És una aposta enorme.
I n'hi ha més exemples.
Sí, a l'est tens la Université Gustave Eiffel. Aquesta és més recent i ha integrat l'antiga UPEM, la Universitat de París Est Marne-la-Vallée.
D'acord.
I al nord-oest, CI Sergi París Université, que és la successora de l'antiga Universitat de Sergi Pontoise, també agrupant altres escoles. I no ens oblidem de la UBSQ, la Universitat de Versalles Sant Quentin a Nivellines, que també és un actor important.
Vaja, que el moviment de concentració és generalitzat. Això em porta a pensar en les universitats que formalment han desaparegut, perquè molts d'aquests números ja no existeixen.
És un bon punt, perquè per entendre el paisatge actual cal mirar una mica enrere. La primera gran desaparició va ser la de la Universitat de París medieval, la Sorbona original, vaja. La van suprimir durant la Revolució Francesa.
Ah, ostres, no ho sabia, això.
Sí. Després la van reconstituir al segle XIX, però el gran canvi va ser al 1970. Després del maig del 68, la van dividir. I d'aquí van sortir les 13 París numerades, de la I a la 13.
Les que hem anat anomenant.
Exacte. I ara, les desaparicions més recents. París I4, París I6, París I7, VIII, XI, UPM, Sergi Pontoise. No és bé que hagin desaparegut en el VIII.
Sinó que s'han...
transformat.
Integrat en aquestes noves estructures més grans.
Precisament. És més una transformació. París I4 i VI ara són Sorbona Université.
Clar.
París VI i VIII són París Cité. París XI és el nucli de París Saclay. UPM és part de Gustave Eiffel. Sergi Pontoise és CI Sergi.
Entenc. No se n'ha esborrat del mapa. S'han reagrupat. Buscant què? Més força.
Sí, segurament. Millorar els rànquings, com dèiem. Optimitzar la gestió. Tenir més impacte en recerca. És una evolució constant, més que una simple eliminació de noms.
Llavors, per anar resumint, París continua sent un pol universitari brutal, a nivell mundial. Però la seva estructura interna ha canviat moltíssim. Hem passat d'aquella fragmentació dels anys 70 a una nova fase de consolidació en grans blocs, tant dins la ciutat com a fora. Un panorama enorme i molt dinàmic.
Exactament. És un paisatge en plena ebullició constant. I això, de fet, em fa pensar una mica, em genera una pregunta, perquè per deixar-la a l'aire...
Ah, sí. Digues, digues.
Tota aquesta tendència, que sembla imparable, cap a la fusió, cap a crear aquestes macrouniversitats a París, com creus que pot afectar, o com està afectant ja, la identitat d'aquestes institucions?
Ostres, bona pregunta.
I sobretot, com impacta això en el dia a dia? En l'experiència dels estudiants, del personal... És el mateix estudiar ara a Sorbonne Université que el que era estudiar abans a París 4 o a París 6, per separat? Tenien caràcters potser més definits.
És veritat. Es perd potser una mica d'identitat pròpia en guanyar mida.
Potser. O potser se'n crea una de nova. Diferent. És una transformació molt profunda i segurament encara n'estem veient dels efectes. És una cosa per pensar-hi, no? Com canvia l'ànima d'una universitat quan canvia la seva estructura d'aquesta manera?